Passen 7 minuts de la una, sóc l'Elisenda Carot i ha arribat l'hora de buscar la solució.
Mel Alemany patrocina cada dia la solució.
Ja ha arribat el moment d'obrir de bat a bat les portes de la ràdio pública per investigar a fons tota mena de temes. En un món de respostes simples, nosaltres us portem, ja ho sabeu, la solució. I com sempre, a part de la solució, Fran Domènech, molt bon dia.
Bon dia, com estàs?
Avui estic frisosa de saber les respostes que plantegem avui als nostres convidats.
Molt bé, doncs fins a
les Molt bé, va, no, fantàstic, eh? Vinga, adéu.
No, és que sempre fem aquesta prèvia que generem aquest hype entre els oients d'un tema que encara no saben de què anirà.
Avui, ja us dic, línies obertes, ja les canto ara. 93-201-7474, 93-201-7474 i 677-387-19. Avui programa d'alta participació. El control tècnic, el mestre l'Albert Joder i la peixera la gran Susana Ortega, l'Alba Serrano i la Lívia Discipio. I si avui és dijous, vol dir que ens acompanya una solucionet que feia dies que no veiem i teníem moltes ganes de veure. Un aplaudiment per Núria Casas, molt bon dia!
Bon dia, Elisenda! Quines ganes tenia de tornar!
Com estàs?
Molt bé, molt bé.
T'he de preguntar una cosa.
Ai.
A veure, música.
Per què vens tan mudada avui, Núria? Que l'he vista i dic, però a veure, la Conxita s'ha fet executiva i no ho sabia. Què està passant, Núria?
Sí, vaig una mica secretària catxonda amb aquesta camisa així blanca de marca Tamara Falcó, que encara fa més ràbia perquè hi ha mustín pel carrer, i una americana de mango, això sí.
Una americaneta de mango.
L'americana ja no la podia pagar.
Molt bufant aquesta camisa, m'agrada molt aquesta camisa.
Llàstima que no tinc pit, però se'n veu.
Ara penjarem una foto. Compartirem l'Instagram de Núria Casas i servidora de vostès, Elisenda Carot, perquè va preciosa la Núria, com sempre.
Gràcies, Elisenda.
Avui també per fora. Ja ho sabeu que ens acompanya cada dos dijous aquí la Núria. Avui us portem una solució molt pràctica. Avui us he dit que cremaran les línies perquè avui parlem de problemes amb els veïns. Segons diversos estudis, 3 de cada 10 persones s'han barallat amb els seus veïns.
Ui.
La nostra pregunta és, es pot tenir una bona convivència veïnal? Es pot tenir una bona convivència, Núria, què en penses tu?
Sí, sí, jo crec que sí. Sí, però també se'n pot tenir una de molt dolenta.
Els nostres convidats, que encara no estan presentats, van fent... Sí. Com podem gestionar els problemes veïnals? Què podem fer en cas de conflicte? I sobretot, quins són els conflictes més habituals? I què diu la normativa, per exemple, sobre el soroll, sobre les obres, sobre les males olors, és a dir, sobre les pudors? I què en dieu de ser president o presidenta d'Escala? Hauria d'estar remunerat? T'ha tocat ser presidenta últimament?
No, perquè visc en una caseta, però sí que és veritat que en un anterior tenia un veí que era un guarro acabat.
Si no, ja t'hi poses per fora.
No, una gallina, dues tortugues, 4 hàmsters i 3 gossos.
A casa.
D'acord?
Això és negatiu.
Sortia al carrer, sortia al pati, i pixava al pati.
Però un moment,
el
això...
Al pati seu.
A l'humà,
la persona humana. L'home humà.
Ostres.
Val? Fins que vaig trucar a la patrulla canina de Badalona, que és la Guàrdia Urbana, i van venir. I van venir i li van donar l'avís. Se'l va passar pel folre i les manilles. És que, clar, el poder d'acció que tens com a veí davant de pudors i crits és relatiu.
Ara els hi preguntarem als nostres experts què podem fer en aquests casos. I la solució a aquestes preguntes que ens hem formulat i les que llança la Núria Casas la tenen, entre d'altres, la Judit Izquierdo Cazorla. Molt bon dia, Judit, com estàs?
Molt bon dia, però doncs molt contenta d'estar aquí amb vosaltres.
Judit, ja ets repetidora de la solució.
I encantada de la vida, home, de venir-vos a veure.
Ens fa molta il·lusió que vingui sempre. A més, la Judit té la respostes. Avui, però, demaneu tanda, al 93-201-7474. Problemes amb els veïns. Teniu problemes amb els veïns? Feu-nos-ho saber. Volem històries breus, eh? O sigui, ens direu un titular. No ens expliqueu, no, la veïna del quart, i aquell dia va posar unes calces, i el dia següent li van caure, i no sé què, i ara ja penja mitjons. Sigueu breus en les vostres consultes. La Judit és advocada, és API, és administradora de finques i sòcia de Dacons Serveis Immobiliaris. Ja la teniu sentida aquí, a la solució. Primer de tot, Judit, de quantes comunitats ets administradora?
Administradora d'unes 20.
20 comunitats?
Sí.
I et surt a compte això, reina?
Bueno, sí, estic contenta. Dóna l'alegria a la vida, la veritat.
Això dius tu. Des de la teva experiència, els veïns d'avui en dia relacionen més o menys que abans?
Ah, alguna cosa menys. Menys.
I ho fan per protegir-se, de dir no vull tenir problemes amb la gent que hi convisc, o simplement que les nostres vides cada vegada estan més alienades?
I jo crec que és més perquè anem molt a la nostra bola, i moltes vegades els que són veïns més nous, ja, moltes vegades ja t'entren a l'ascensor amb els auriculars i el bon dia a vegades és amb el cap, ja, o sigui, ni per articular paraula.
Creus que això passa més a les grans ciutats que no pas a pobles?
Sí.
Anava a dir, és retòrica,
sí,
eh? Perquè...
Sí, sens dubte, perquè si, per exemple, jo també porto algunes comunitats de zones de platja, de zona del que podrien ser més segones residències, mm-hmm. i allà, en canvi, sí que hi ha més relació, perquè com que solen haver-hi, per norma general, més zones comunitàries,
sí,
més comparteixes més, no sé, la piscina, la zona d'una cosa, de l'altra.
Això fa molt, eh?
Sí, pues el roce hace el cariño. I si estàs de vacances, doncs segurament és més fàcil que quan arribes aquí, cremat de la feina, a les 9 del vespre, que el nen et plora, que el no sé
Exacte.
Què, que et falta això, que et falta l'altre, si t'ho he deixat aquí embotant perquè m'ho poguessis contestar, eh?
Home, és que ja t'ho dic ara. Sí que és veritat que a les vacances estàs una miqueta més receptiu per encaixar les històries dels veïns, però també et feia una pregunta retòrica, perquè jo he passat de viure a ciutat a poble.
I has notat la diferència.
No té res a veure. No té
sí, però deixa'm dir-te una cosa, eh? Jo a les ciutats també el que veig que interactuo molt ara és gràcies als paquets de Correo Express.
Home! Bueno,
perquè sempre és allò de que...
I les missatgeries. Bueno, això és un tema...
Això és un tema important.
Això és un tema que podria obrir un altre
programa. Perquè ara s'ha multiplicat. I gràcies als veïns et recullen paquets que si no després hauries d'anar al seu urdetorn a recollir-lo.
Mira,
és la meva interacció amb els veïns ara mateix.
Ojo, però segons el veí, perquè n'hi ha un altre que diu, ui, és que jo no sé què me vas a enviar, eh? Jo no te lo voy a coger.
Això és veritat. Un moment, de veritat m'estàs dient?
Sí, de veritat, de veritat, de veritat, de veritat. Hi ha alguns veïns que diuen, jo no vull acoger nada perquè, clar, jo no sé el que pot venir aquí, si després i després...
Però què et pensa que t'envien, Josep Lluís?
Em sento afortunada, eh?
Home, jo, que sóc la receptora de tots els paquets d'Amazon de tota l'escala, que vaig fer un grup de WhatsApp per la bona convivència dels veïns...
Això està molt bé.
I ha acabat sent un grup de... Fulanito, tinc un paquet, fulanita, tinc un altre paquet... En tot cas, no ens desviem del tema, però això també ho podem parlar. Heu tingut algun problema amb algun paquet d'aquests de repartidors que us l'hagi recepcionat un veí i no us l'hagi tornat? O sou d'aquells reticents a rebre paquets dels vostres veïns? Avui, moltes crides, eh? El 93-201-7474 i el 677-387-19. També forma part de la solució. En Josep Maria Aguilar, molt bon dia, Josep Maria, com
molt
estàs?
Bon dia, moltes gràcies.
En Josep Maria és advocat, és expert immobiliari. A veure, si jo et pregunto, Josep
bueno,
Maria...
Em permet, eh? També sóc administrador de finques a molta honra, eh?
Ah, i administrador de finques. De quantes finques, més o menys?
Unes quantes més que la companya.
Quantes? Va.
200. Oh,
què? I vas a totes les reunions?
Intento anar a les importants, com la que ella presideix del barri dels Àngels.
Epa! O sigui que us coneixeu, eh?
Ens coneixem,
també.
Ens coneixem.
Bueno, jo, perdona, no t'he reconegut, però poques vegades m'has vingut a la reunió, no?
I tant, he vingut a la primera.
Jo li he fotut una
hòstia. I ja vaig sortir nombrada presidenta.
Us dic una cosa, agressius passius en aquest programa, no?
I el Josep Maria s'ha posat en la pell del programa, perquè parlem de problemes amb els veïns i diu, la meva veïna del davant, i ja li he fotut un cop de pala.
Posa música atenció, que en Josep Maria ha vingut carregat.
Sí, però ara, és que ara he de dir una cosa, és que la segona una reunió, tu ja no vas estar, va estar l'Oriol.
Perquè sempre el que faig jo, diguéssim que vaig a la primera, presento, però sempre estic darrere, eh?
Doncs en 15 dies la tenim perquè ja ahir
sé,
vaig firmar la convocatòria.
Ho sé, ho sé, ho sé.
Ostres, m'agrada molt, aquest
moment. Cubana, eh?
Moment, no, m'està encantant aquest moment de programa de Telecinco.
I això que som administradors,
sí, sí, i advocats, eh?
Exacte.
A tot això, va, deixem la broma en Josep Maria, és advocat, és expert immobiliari i administrador de finques.
Correcte.
Unes 200 finques ara mateix. Quins són els problemes legals més habituals entre els veïns, Josep Maria?
La falta educacional.
Acosta't al micròfon.
Si la gent fos educada, puc dir-te que la majoria dels conflictes desapareixerien. És un problema totalment educacional. Sempre ho dic jo, eh? Ara, problemes que hagin actuals, doncs, per exemple, el cotxe que no aparca fora dels seus límits i llavors, vull dir, dificulta l'entrada i sortir dels altres, els sorolls, les obres... La gent, quan es compra un pis, està convençudíssim de que realment pot fer el que vulgui dintre aquell pis. I no. Hi ha elements que són comunitaris, són estructurals i, per tant, no es poden tocar.
Per exemple, què no es pot tocar?
Doncs, per exemple, una paret mestra. El que passa que els
interiors... Home, la gent també es folla, no?, que volen tocar una paret mestra.
Doncs pues, sí, això és diari.
O els tendals.
Què vols dir?
Sí, hi ha gent molt cutre que si el tendal es diu d'aquest edifici tot serà de color verd,
sí.
Hi ha un alternatiu que te'l posa vermell.
Sí, però també et diré una cosa, que aquells tots eren de color verd, però amb el temps s'han tornat ja un més grisosos.
Sí.
El que arriba el posa verd, que era correcte, i llavors...
Tenen follons.
El problema tendal també és fort, eh?
És fort. Però aquest és el mínim. Però quan dius tu és el de les calces, vull dir, no són les calces, és la lleixiu que penja
i que cauen les gotes.
Cau, i cau sempre sobre la camisa del senyor que s'acaba de comprar la camisa i encara no l'ha estrenada.
Ai.
Ha tret la presto. I cau això és normal, moltes vegades.
Sí, no, no, i bé, moltes vegades que segons quina roba, tu, per exemple, dius, ui, posa un centrifugat molt suau, sí, molt sí. suau, perquè així no em queda tan arrugadet o no se m'encongells, i... bueno, doncs almenys el que estigui sota, fes-te fotre.
Li mulles el de sota, clar. Sí. Mare de Déu. 93-201-7474, alerta, perquè comencem a tenir les primeres trucades. Va, Pili, bon dia.
Hola, bon dia.
Tu ets mira, presidenta de finca des de fa més de 10 anys. Per què carai tan merdes en aquestes històries, Pili? Bon, deixa'm
doncs,
ser sincera.
Mira, doncs que vic amb la mateixa escala des de que tenia 9 anys.
Hòstia.
I és 32 pisos, eh? Vull Hòstia. Dir que no són 8x4, 32. I vam canviar d'administrador perquè no anava bé, em van votar i ara resulta que sempre em voten.
Per tant,
i ets... no hi ha manera, no hi ha manera... A veure, jo també no tinc problemes, eh? És una escala que em respecten molt, vam tindre ocupes i em vaig preocupar per treure'ls, vull dir que hem tingut molts problemes.
Mira, això és molt interessant el que dius, és a dir, algú pot ser el president d'escala perquè el voten, Judit?
Sí.
I pot ser ad eternum? És a dir, si aquesta votació sempre és positiva, que estigui aquesta persona sempre la presidenta?
Teòricament s'ha d'anar rotant i s'ha d'anar fer... I cada escala, cada comunitat estableix uns criteris... no sé, n'hi ha la gran majoria que jo veig, tant des de, o sigui, des de com a administradora com de presidenta, que soc de diverses comunitats, és, moltes vegades és rotatiu. És rotatiu, doncs comences del primer i vas baixant, o un criteri que jo estic veient bastant que s'estableix és... El nou propietari, toma, pringues. I una miqueta així et resitues i et situes.
Tros.
Però sí que és veritat que hi ha moltes comunitats que si al final si hi ha alguna persona que s'ofereix com a voluntari, doncs, bueno, facilita molt les coses, també llavors a nosaltres, els administradors, i suposo que aquí el col·lega estarà d'acord.
A tothom, perquè és una gent que implicada, no?
Totalment d'acord amb ella, eh? Vull dir, si trobes una presidenta o un president que, vull dir, que s'esmerça per la comunitat, facilita molt la vida
molt,
de la comunitat.
Molt, facilita.
I és preferible mil vegades que sigui una persona 10 anys com aquesta senyora,
sí.
que no que el nombre és un, com bé diu ella,
el nou.
Que és nou, i aquest nou no fa res, i saps que posi que aquell any no es farà res a la comunitat de propietaris.
Pili, et pregunto així molt ràpidament, el conflicte més gros que has hagut de gestionar, quin ha sigut?
Els dels ocupes.
Ah, clar. És aquest és greu, greu. I entre veïns? Perquè, clar, això ja és una altra lliga, allò dels ocupes, eh?
Entre veïns no hem tingut... Sempre hi ha algú que cau millor que un altre o el que sigui. I amb l'únic que he tingut així problemes, doncs va ser això, amb els ocupes, que al final doncs vaig poder més jo. Amb l'ajuda de tots els veïns. Eh?
Doncs escolta'm, Pili, m'alegro molt que sigueu una comunitat tan ben avinguda. Una abraçada i gràcies per trucar-nos i per molts anys més. Adéu, bonica.
Adéu.
Teresa, bon dia.
Hola, bon dia.
A veure, tens una consulta molt concreta. Dispara i jo crec que els nostres experts et poden donar resposta, tant la Judit com en Josep Maria. Foli.
Sí, jo tinc un problema amb el veí del pàrquing.
Mm-hmm.
Resulta que s'ha comprat un cotxe molt gran, que entre altres coses surt com dos pams de llarg, però a més és molt ample, i encara que entra dintre de la plaça, nosaltres no podem... ens dificulta moltíssim baixar. Jo no puc entrar al cotxe, no puc obrir i entrar, i al meu marit li costa molt. Jo peso 50 quilos, o sigui que us podeu imaginar que no ha volgut gaire.
Home, però tu pots entrar per la finestra, filla meva. Escolta'm, Teresa, la pregunta és, el cotxe sí que entra dintre de la plaça, tècnicament està dins de la plaça, però tu no pots, tu i el teu marit no podeu obrir la porta suficient com per entrar còmodament al cotxe. És això el que he entès?
Exactament. Sí, tal qual.
Perfecte.
Surt una mica de llarg, però el de llarg no és el més... Es veu que ell té un comandament a distància que fa que el cotxe avanci sol. O sigui, que ell no té problemes perquè nosaltres no sabem ja com entra. Ell no té problemes per treure el cotxe.
El que està explicant la Teresa és que hi ha molts cotxes elèctrics o híbrids que tenen un comandament que estan pensats per això, perquè les places de pàrquing cada vegada estan cada més petites, que tu li dones el cotxe i el cotxe tira endavant on
darrere. És de ser molt egoista, fer això. Perdona que t'ho digui. I després també el que em vull posar un carregador elèctric, però em vull posar un que depèn de com, si endollo el cotxe, enxufo tota l'escala a prendre...
No, home, però els carregadors elèctrics en teoria van al teu.
M'he trobat algun veí
sí, també,
d'aquests que vol posar un endoll que només pots obrir un mini pimer amb allò.
A veure, ara anirem als endolls, però de cara a la Teresa, quina resposta li podem donar? Comencem pel Josep Maria, que ho tenia molt clar.
És molt difícil, és que és difícil, el problema que tenim diari, perquè les places de pàrquing cada vegada són més petites i els cotxes cada vegada són més grans. I aleshores no hi ha solució. Ara hi ha un article de la llei que diu que la persona que fa una activitat que sigui molesta, nociva, peligrosa o il·lícita o immoral, vull dir, se li pot cessar d'aquesta molèstia. Aquí podríem anar a dir aquesta persona que com aparca malament molesta els altres cotxes i se'l podia arribar a prohibir. El que passa que és cert, vull dir, ell no sobrepassa els límits de la seva. Si és els laterals no sobrepassa. El que li pots molestar quan el morro surt més de lo habitual i aleshores dificulta l'entrada i la sortida.
Per tant, Teresa, el que dedueixo del que ens diu en Josep Maria, que tu no podries deduir lo de l'amplada, si està dintre de la plaça, mala sort, el tema seria que les places es fessin com els pàrquings professionals, diguem-ne, no? Que hi ha un espai en blanc que és aquest per obrir les portes. Sí. Per tant, aquí no pots rascar res. Com a molt podries deduir que el morro que surt una mica més dificulta girar i aleshores putejar-lo una miqueta per allà. Però clar, entenc que no seria el seu. Potser podries arribar a parlar amb ell, que sí. Això seria una altra cosa, que moltes vegades s'acorda que en lloc d'aparcar dintre de la plaça en paral·lel, aparqui una mica en diagonal perquè tu així puguis obrir la porta. Això ho heu intentat, Teresa?
No hem intentat perquè és que no el coneixem perquè no és de la comunitat. O sigui, té una part a part o és de lloguer, no ho sabem. I no hem tingut ocasió de coincidir amb ell i parlar-ne.
Què li recomanaries, Judit? Que deixés un paperet amb el número de contacte?
Sí, que intentés comunicar-se, perquè al final aquest és un dels grans problemes que amb els pàrquings, de les finques que són, que tenen 40, 50, inclús 30 anys, els pàrquings tenen la mida dels cotxes que hi havia llavors. Els que estan sortint avui i les promocions més noves ja tenen unes amplades bastant més amples.
Però els antics?
Els antics són les que hi ha i no pots fer més, o sigui, perquè al final les línies que hi ha i les propietats que hi ha són les que hi ha, o sigui...
Per tant, Teresa, l'amplada no la pots batallar, com a molt podries batallar la llargada, però els nostres especialistes et recomanen primer, deixa-li una noteta, intenteu parlar...
Parlant la gent s'entén.
Perquè també et dic, Teresa, a mi això em passa a la meva plaça.
Sí, perquè potser nosaltres... aparquen la moto darrere. Hi ha molt espavilat...
No, de l'amplada. De l'amplada, a mi això em passa. I saps, Teresa, com ho hem solucionat? Parlant entre les tres places que ens toquem i una aparca en diagonal d'una banda, l'altra en diagonal de l'altra, i així més o menys...
Però no vull ser dolenta i donar-li idees a la Teresa, però també és veritat que els garatges a vegades són una comunitat de veïns, en aquest cas, a part de la de l'edifici. Per tant, si aquesta persona aparca i no la té localitzada, no sé fins a quin punt aquesta plaça l'està pagant en negre i és una persona
No té per què pagar-la en negre.
Pot ser de propietat perfecta. I que abans tingués un cotxe més petit i li anava de meravella i ara s'ha comprat un cotxe més gran.
Però si no el coneix. Teresa, crec que t'hem donat força respostes. A veure, intenta-ho i ens dius a veure com sorgeix això de comunicar-vos, val?
Vale.
Una abraçada, Teresa, fins ara. Adéu. Lluís, bon dia.
Hola, bon dia.
A veure, pregunta directa pels nostres experts. Us demano a tots els que esteu al telèfon brevetat, perquè avui se'n fotrà llarg, això.
Molt bé.
Digues.
Primera pregunta, hi ha una limitació amb el nombre de reunions ordinàries i el nombre de reunions extraordinàries que poden fer una comunitat de veïns amb l'administrador? Aquesta seria una. I la segona és... Espera, que ara se m'anava...
Qui ha de redactar l'acte en el moment de la reunió?
Correcte. Qui ha de redactar l'acte? Perquè, clar, si l'acte... no hi ha un secretari o per part de l'administració o per part de la comunitat a prendre nota, el que està parlant no pot estar a mi si tocar campanes. I aquesta acta cal aprovar-la a la propera reunió pels assistents?
Val. Lluís, ha quedat claríssim? M'agrada molt, i gràcies per fer tres preguntes i molt concises. Primer seria número mínim de reunions ordinàries i extraordinàries l'any, si hi ha límit, qui ha de redactar l'acte i... com s'aprova aquest acte. Ara t'ho resolem en antena. Lluís, gràcies per trucar. Una abraçada.
A vosaltres.
Fins ara, bonic. Adéu. Número mínim de reunions, n'hi ha o no n'hi ha?
L'ordinari obligatori una vegada a l'any. Extraordinari tantes vegades com t'ho demani el president o un conjunt de propietaris.
D'acord.
Però l'ordinari, obviable. L'ordinari, la gent diu, té que ser ordinària. L'ordinari té que ser una vegada a l'any, però pot ser dos, tres, quatre, les que vulguis. L'extraordinari és l'urgent, la que es té que, diguéssim, de decidir d'una cosa molt concret. Pot ser les vegades que tu vulguis.
D'acord. Qui ha de redactar l'acte en el moment de la reunió?
En el moment de la reunió, el qui va prenent notes, generalment jo cada vegada és l'administrador, el que en principi és el que ha de portar la veu cantant,
tot i que a vegades els presidents poden intervenir, i això sí que ja depèn una mica de com sigui el president, perquè hi ha alguns presidents que es pensen que a vegades també he de dir que faciliten molt la feina a nosaltres els administradors, però hi ha a vegades alguns presidents que gaudeixen del càrrec, que és allò que dius, bien, estic aquí, sóc aquí el president, sóc algú més que l'han acostat a aquesta comunitat que no pas un simple veí. O sigui,
però en allò, principi...
Saps com el Recio, soy presidente, doncs una miqueta així. Aquest perfil de president li agrada portar una mica la batuta, però qui ha de redactar l'acte és l'administrador, i llavors després ha de venir signada per l'administrador i pel president.
D'acord, després s'envia l'acte a tots els propietaris i si no, ningú no la impugna, queda aprovada.
Dins del termini de 30 dies queda aprovada.
D'acord.
Amb el temps s'aprova. El que feia abans, que això ja no es fa afortunadament, lectura i aprovació de l'acte anterior. És tonteria, perquè
d'acord.
No, perquè l'aprovació s'aprova amb el transcurs del temps. El que passa, algunes vegades va bé, que és quan l'administrador passa vergonya, i aquí tiro pedres contra Montserrat, quan tu llegeixes l'acte de l'any anterior i veus que hi ha coses que diuen que arreglar la bombeta que no
s'ha fet.
I veus que la bombeta encara tremola, m'entens?
Mm-hmm. Per això, he relliscat.
Però vull dir, sí, les actes s'aproven amb el transcurs del temps, 30 dies.
Doncs ja ho saps, Lluís, tot respost i alerta perquè està cremant el telèfon, com us ho he avançat. Agafeu tanda, 93-207-474. De seguida anem amb el Raül, que aquesta és grossa, el que estic llegint aquí. El 677-38-77-19, Ferran, què ens diuen?
Mira, d'entrada, Irene, dir-vos que no té cap problema amb els seus veïns. Ella viu aquí a la ciutat de Barcelona. I la Cesc, bueno, hi ha molts oients, ja els demanem disculpes perquè s'acumulen totes les consultes.
Haurem de fer segona edició, Segona part i tercera
part. Els comentaris, etcètera. Després parlarem dels presidents d'escala, que també hi ha preguntes i comentaris sobre els presidents d'escala. Però la Cesca diu, en un terrat comunitari, poden els gossos anar sols, fer caca i pipi sense que els seus propietaris ho recullin? Què podem fer?
Home, què podem fer? És que clar, aquest és gros, eh?
Pues prohibir la sortida d'aquestes mascotes al terrat comunitari. Si realment el propietari o l'usuari, que també pot ser llogater, vull dir, té aquesta falta d'educació que no recull els excrements dels gossos, se li pot arribar
clar,
a prohibir.
Clar, però acaben pillant tots els que tenim gossos per culpa de quatre matats.
Però això com sempre.
Clar, però si
se't pixa la gent, tampoc no prohibiràs que hi vagi la gent, no?
El que passa que hi ha molts terrans comunitaris, o sigui, jo amb algunes de les comunitats que portem, que només té accés, evidentment les que no són transitables o transitables, però hi ha degut a problemes d'aquests. Mm-hmm. Molts van venir també originats de l'època del confinament,
pandèmia.
Del confinament, de ui, pujo a dalt i em poso a fer una mica d'exercici, em poso a fer, i al final allò es va convertir
en un xilau.
I la festeta, i ui, mira, ara pujo la barbacoa i em prenc aquí la copa. I al final hi han hagut molts terrats comunitaris que nosaltres s'han tancat.
Però no només els terrats. A cada planta jo a vegades m'he arribat a trobar gossos de porcelana. O, per exemple, paraigües.
O sabates. L'última moda és deixar les sabates al replà.
És molt greu. Com les sabates.
Sí, ara que dius de les sabates.
La part comuna ha de ser respectuosa.
Moment, separem dues coses. Sí. M'interessarà saber, aleshores, d'efectes pràctics, si volen prohibir, ja no que hi vagin els gossos, sinó posar unes normes, és tan fàcil com una reunió redactar unes normes.
Exacte.
I posar-les a l'ascensor,
per exemple.
Però perquè
tinguin efecte aquestes normes, tenen que escriure el registre de la propietat. Tot el que sigui, diguéssim, normes internes, és una norma de convivència educacional, el que et deia jo abans. Però evita, si tu no vols, no serveix per res. Perquè obligui a terceres persones, perquè aleshores és llei, com si diguéssim, té que estar inscrit a la llista de la propietat.
I això ho pot fer l'administrador?
No, el que ho fa és un conjunt de propietaris que tenen que aprovar els estatuts per les 4 o 5 parts, per al 80% de propietaris, 80% de coeficient, té un cost addicional que et pot costar entre 2.000 i 3.000 euros, perquè qui cobra no és l'administrador, qui cobra és el registrador de la propietat per inscriure.
Que quedi clar això, qui ho cobra. Exacte, no és l'administrador.
Fins aquí ho he puntualitzat.
Però ja ho remarco.
M'esteu dient que per prohibir o per fer unes normes comunitàries...
Has d'inscriure el registre de la propietat i el registrador de la propietat. I encara que els administradors hem demanat 50.000 vegades que unifiquin criteris, perquè el del registre 21 et cobra 2.500, el del 20 et cobra 1.800, el del 23 et cobra... I llavors, clar, com el registrador té aquesta, i perdona'm, prepotència, que inclús vegades mana molt més que el notari, cobren el que volen, no tenen límits.
I llavors, si ho registrem al registre de la propietat, quan algú infringeix aquesta norma, aleshores el podem denunciar.
Correcte, es pot denunciar o prohibir l'entrada en aquest ascensor, en aquest terrat comunitari transitable, perquè la seva mascota no faci els excrements.
Per tant, de cara a respondre a aquest oient, es pot fer per normes de convivència, cost zero, o fer-ho pel registre de la propietat, i aleshores la cosa va més seriosament i podràs podries prohibir-ho per llei. El que deia la Núria, sabates als replans.
No ho he dit jo.
Sí, ah, perdó.
No, gossos de porcellana i periwis. Hem sumat les sabates.
Sí, i què hem de fer?
És a l'última moda, jo no ho entenc. Sembla ser que ve, no sé, dels països occidentals.
Com si fóssim el Doraemon, és que a veure, si us plau. Igual.
Però a veure, la gent que foti el que vulgui, però que guardi les sabates a casa seva.
Sí, generalment solen haver-hi rebedors, pots deixar allà... Mm-hmm. No, no, però sí que és veritat que això cada vegada està passant més. I jo vaig vaig tenir un pollo a una comunitat perquè era un dia... És cert que era un dia que plovia moltíssim i el noi va arribar superxop, però superxop. Va deixar les bambes van desaparèixer. Bueno, d'aquí és la culpa. Pobret va pringar els 4 de Globo que vinguessin aquell vespre, el veí del no sé què, perquè no, clar, és que les meves bambes eren unes bambes que, evidentment, no eren unes bambes de 10 euros del Mercadillo
no
de los Domingos.
No les deixis a fora, fill meu.
No, eren unes bambes de... Deia. Bueno, doncs pues, s'ha quedat sense bambes i al final és que no correspon. Si és que si tots comencem també a deixar fora de casa...
Sí, clar. Jo no vull donar idees.
Les
no.
bambes.
Però si el no sé deixa bambes i aquest noi, per exemple, li van desaparèixer, no sí, les ha tornat a deixar, no? No.
Però és que això ho diem, eh? Costa en bacte, els diu, es requereix mitjans de l'acte que ningú deixi les bambes en el replà de l'escala. Si continuem fent-ho, queda anomenat el president autoritzat per poder-les retirar.
Ah, mira, veus, això?
Clar.
És una gran solució.
Sí, clar, llavors els presidents ja qui es carreguen bueno, amb nana...
No, no, no. Que faci l'administrador, no ens obliguis a treure les bambes.
No, evidentment que no estic dient que sigui l'administrador, però que si hi ha algun altre veí que ho veu,
que ho veu
també.
Exacte. Queda facultat qualsevol propietari.
Vull dir que al final...
Mira, interessant això. S'acorda en una reunió i queda facultat qualsevol propietari per retirar les bambes o els objectes que es trobin a fora de la propietat. No?
Una de les coses que a vegades jo ara també m'estic trobant en comunitats és el carrito del bebè.
Sí, lligat.
No hi cap, allà posat. Les bicicletes comencen a estar bastant més controlades últimament.
Perquè les roben.
Sí, sí, són bicicletes, però de cosetes de crios petits, els triciclos petitons i aquestes coses, clar, les deixo fora de casa i em resulta més còmode. Ah, mira que bien, és que
no. El que sí que fan algunes propietats és habilitar un espai per deixar bicicletes, carretons...
I això està funcionant bastant bé, realment està funcionant bé, perquè així no ho has de carregar segons quines bicicletes als ascensors. Que
no
es
ratlles les parets,
sí,
ni l'ascensor.
Perquè si no moltes, les corbes, les quan vas girant, quan vas girant...
Doncs... Per tant, no us poseu tampoc de cul que això, els éssers humans tendim a emprenyar-nos d'entrada.
Sí.
Ah, sí, que t'ha deixat el tricicle aquí. És com, bueno, un moment, parlem-ne. Perquè potser podeu habilitar un espai en comú per tots, la convivència és una mica això, i ara em diran que si sóc una guoque...
No, i que els pisos són més petits
que ara. Que si sóc una menjaflors, tal, però siguem realistes. Al final és molt més fàcil no tenir conflictes amb la gent amb qui vius. Parlem de les coses i busquem un espai per fer-ho, no? No us enfadeu a la primera. Jo m'ho dic la primera, però jo la primera que a vegades dic, hòstia, aquest aparcat en diagonal! I el pobre senyor no sap que ha aparcat en diagonal, no? Vull dir, parlem les coses.
Sí, no, parlant-ne, jo crec que al final s'arreglen el 90... Molt, 90 moltíssim...
Parleu davant del micro, que si no l'Albert es mata.
Doncs s'arreglen molts dels casos. Realment que al final, que s'hagin d'acabar pues, amb processos judicials i amb tot això, són els mínims, en general, si quantifiquem. Jo crec que amb les intervencions dels bons administradors ho arreglem ràpid.
Wow.
Sí, Raül, bon dia!
Sí.
Raül, hola, bonic. A veure, el teu no va de sabates, el teu és gros. Et demanaré que em facis titular en pregunta. Va, fot-li.
És gros i estrany, a la vegada. Jo em compro un pis i al pis tinc una plaça de pàrquing. Segons no tinc número ni res, però tinc assignada com tinc un dret a una plaça de pàrquing. Uh-huh. Llavors arribo jo un dia a la plaça que em va dir, la que em va vendre el pis, que aparcava allà sempre, aparco el cotxe i els tres dies em nota que aquesta plaça té propietari i que no hi puc aparcar.
Ostres, vale. És a dir, tu compres...
M'aparco a l'altra banda del pàrquing, 6 mesos aparcant a l'altra banda del pàrquing, i se m'apareix una dona de sobte un dia al portal de l'escala dient-me que quin creia jo per aparcar allà, que portava més de 30 anys aparcant allà, que no se m'ho tornés a passar pel camp a aparcar allà, i jo ja no sé què fer.
Uau! És a dir, a veure, aquí hi ha molts matisos. Raül compra un pis, ara fa 8 mesos...
Sí.
A les escriptures entenc que no et diu quin número de plaça, sinó que et diu que tens dret a plaça.
Té que dir-ho, perquè serà una part... Té que dir una part indivisa, perquè és un indivis, una part indivisa de la plaça de pàrquing que li correspon la numerada amb el número 13. Té que estar identificada.
Segur.
Té que estar seguríssim.
Has mirat a l'escriptura, Raül?
Sí, sí, posa. Lleva junto una plaça de pàrquing en la plaça situada sota, no? Algo així fica, exacte, però no fica cap número.
Ostres.
Val, i això prové d'una obra nova o és una obra antiga?
No, és antiga.
I l'antic propietari que te la va vendre no pot identificar-te quina és la plaça.
Ja li va dir, però a les 3 setmanes el van fotre fora.
Resulta que aquella plaça, doncs, sabeu que no era.
Bueno, però aleshores aquí sí que aquí seria una tasca de l'administrador, que tindria que agafar totes les places de pàrquing, identificar-les, i aquest problema que avui hi ha, doncs, té de solucionar-lo, perquè ara el que jo no entenc tampoc, que tu portes 6 mesos aparcant-ho una plaça i llavors et vingui una senyora que digui que porta 30 anys, hi ha una incongruència.
Si ja, portau... ja, tampoc ho entenc.
Vale, si a veure, que potser també el que està passant és, Raül, que aquesta senyora porti 30 anys aparcant a una plaça que no és
que no
la que li
seva,
toca.
Sí, no sé, la primera
que
vegada.
Que això també pot passar.
Que la gent amb els drets allò hechos consumados, que diuen també, no, és que porto 30 anys. Bueno, a mi m'expliqui el que vostè vol, porta 30 anys d'ocupa. Vull dir que aquí, punt 1, Raül, remirar les escriptures, mirar-ho i remirar-ho, que no surti allà. Segon, posar-te en contacte amb el teu administrador de finques.
I amb l'antic propietari.
Però l'antic propietari ja li ha dit quina plaça
que és aquella.
Que és aquella.
Bueno, doncs, aleshores ja és un fet consumat.
I una cosa, Raül, i hauries de també mirar, quan et passen el rebut de la quota comunitària de la plaça de pàrquing, si no està adjunta en el pis, inclús l'IBI, com te la delimita, perquè allà pot haver-hi una numeració...
Tens tota la raó, tu, perquè en l'IBI seguríssim que li posa la plaça
això,
de pàrquing.
Ah, mira, segur, en l'IBI tu has mirat segur, això, Raül?
Vale, ja m'ho miraré, perquè encara no tinc el primer.
Ah, perquè fa 8 mesos només que he comprat
el pis. Bueno, però igualment, encara que no tinguis el primer, en la teva escritura de compra-venda haurien d'adjuntar-te-la, si és aquí a Barcelona, bueno, hi ha qualsevol lloc, sí, no. Però si és a l'Ajuntament de Barcelona, l'estat de conforme que està al corrent de pagament, i allà et delimita amb la referència cadastral i totes les referències per saber exactament quina és la plaça que tu estaves comprant.
Correcte.
Que potser sí. Després la senyora que te l'ha venut estava aparcant en una altra perquè li agradava més o li quedava més a prop de la porta de l'ascensor, és una altra història. Però
per tant, mira't,
delimitadíssimes.
Les escriptures, ja no només la teva escriptura, sinó els rebuts de l'IBI que et van adjuntar de l'antiga propietària conforme no estava d'autora, bàsicament, d'aquesta propietat que no tenia càrregues, aquesta propietat que tu adquiries, d'acord? Mirem-ho així, Raül, i si no, ens escrius al WhatsApp.
Vale, d'acord, merci.
Molta sort, ànim, Raül, fins ara.
Vinga, adéu, adéu.
També el Raül, bona voluntat, eh? Perquè portar 8 mesos amb tot aquest pollastre...
Sí.
Déu-n'hi-do la paciència, eh?
Sí.
Sempre hi ha bona gent, també.
Sempre,
sí,
sempre.
No, i sol haver-hi més bona gent que dels cabronets, que també en los hay.
Sí, perquè si no els cabronets no podrien actuar si tothom fos cabronet. El tema és que s'aprofiten una mica de la bona gent. Val, sí. 677-38-77-19, sé que tenim l'Ester, eh? Ester, ara de seguida vaig amb tu. A veure, Fran, què
tenim?
Tenim
molta gent amb els replans dels seus veïns. La Isabel, que té una veïna que es pensa que el replà és seu i deixa les sabates, el cubell de fregar... Però la gran pregunta que fa ella, com altres oients també, l'Anna o el Jordi, és: es pot deixar la brossa fora de casa, al replà, per llançar-la més tard?
No! Ai, perdó. És que
doncs ja està, l'Hisenda administradora de finques.
A veure, hi ha una cosa que es diu porta a porta, que sí que és veritat que fora del que és l'edifici la pots deixar
fora,
en unes
fora.
Hores exactes.
Jo crec que la pregunta ha sigut, la deixo al costadet de l'estora d'allò, perquè quan surti la tiro.
Sabeu què em passa?
Que poses una nota.
Sempre és una cosa una mica de lògica. És a dir, si tu estàs, m'invento, atenent a la criatura que tens a dins i dius, ostres, deixo un moment la brossa fora 30 segons mentre deixo el nen aquí, allà, agafo les claus, em poso la jaqueta, no passa res. Ara, deixar-la 8 hores, que vagi suporant el peix que has fet, fet al migdia.
I perquè, a més, has fet sardines i has fet coses d'així, ja que deixes la brossa fora, eh? No.
Jo crec que el límit és, estàs molestant algú durant més de 30 segons? Sí, doncs la resposta és no.
Ja està, però és que en molts casos de les situacions que ens trobem a les comunitats, si apliquéssim una miqueta el sentit comú, la meitat dels problemes no existirien.
Com aquella gent que puja la brossa a l'ascensor
i va regalint.
Regalima, després pots fer el menú amb el que has regalat. Escolta, pots treure un moment una escombreta o una fregona i rentar-ho, això no és tan difícil. No ha d'estar tot per llei, no?
I a les comunitats que tenen porter, el porter no ve obligat a retirar les escombraries, eh? El porter, el propietari té l'obligació de deixar la brossa en el cubell comunitari i el porter del cubell comunitari al cubell municipal. Però hi ha molts propietaris que es creuen que, com hi ha porter, la recollida de brossa va a càrrec del porter, i no. Se li té que gratificar.
La gent amb ínfules de milionari, no?
Sí.
No, sol passar.
Va, consulta sobre veïns, problemes que tingueu amb els veïns, si teniu alguna pregunta concreta, al 93-201-7474. Esther, bon dia.
Sí, hola, bon dia.
A veure, tens una pregunta molt concreta, pel que
veig. Sí, molt concreta. Mira, és un bloc de pisos i a dalt de tot hi ha un quarto amb els comptadors de l'aigua i llavors de cada comptador surt un tub que passa per un cel obert, que és comunitari, i aquest tub va a cada pis. Llavors hi ha un d'aquests tubs que perd aigua i és un tub vell i s'ha de canviar. Llavors vull saber si això és comunitari o és privatiu.
Doncs mira, interessantíssima pregunta, és comunitari o és privatiu aquest tub?
Encara que sàpiga que és el tub del segon primera, amb la modificació de la llei del Codi Civil Català de l'any 2015, diu que totes les instal·lacions que vagin, que transcorrin per elements comunitaris, tot aquest recorregut és comunitari. Quan entra dintre del pis és privatiu, però mentre vagi per l'aparell comunitària, té la condició de comunitària.
Et pregunto, Josep Maria, t'hi sumo, eh? Per exemple, algú que tingui... Esther, t'has respost, Josep Maria, però ara encara t'ho sumo. Imagina que aquest tub passés per uns baixos que tenen una terrassa que és comunitària d'ús privatiu. Qui ho paga, això?
També la comunitat.
La comunitat, també,
eh?
Sí, sí. I si se li aixeca una rajola d'aquesta persona, també ho paga la comunitat, això?
Aviam, si aquesta rajola s'ha aixecat pel transcurs del temps, el paga la comunitat. Si aquesta rajola s'aixeca per un mal ús continuat, ho paga l'usuari d'aquesta terrassa.
I qui ho decideix, això?
Aviam, té que ser una pericial. Tu veuràs, si per exemple, anem a suposar una casa que tingui dues terrasses, planta primera i porta primera i porta segona. Si les dues estan en mal estat, vol dir que és el transcurs del temps. Si una que està construïda a la mateixa època està immaculada i l'altra està mal feta, és que vull dir mal ús perquè hi ha un mal ús continuat.
Que aquest és un dels grans problemes de les terrasses, dels baixos, dels entresols i dels àtics, que si ens podem pensar que l'ús hi és, efectivament, és del propietari del llogater del pis, però no deixa de ser una terrassa comunitària. Però, clar, el manteniment l'ha de fer l'ocupant del pis, sigui el propietari o sigui el llogater.
Per tant, si hi ha plantes, per exemple, s'ha d'ocupar el propietari.
L'ha d'anar cuidant, s'ha d'anar cuidant. I una cosa que genera molts problemes són els embornals, que, ai, no me n'en recordo, es comencen a saturar de fulles, de merda, de tot plegat, no acaben de tragar bé, inundació... Ui, és que jo no he fet res, no? Sí que tu has fet... No has fet res de cuidar-la, perquè si això hagués estat que traga com correctament, no haguessin hagut les filtracions al pis de sota i ja tenim la festa muntada.
Esther, crec que queda resolt i, a més, ampliat. Una abraçada. En el teu cas, ho paga la comunitat. Una abraçada, bonica. Fins ara.
Molt bé, gràcies.
Adéu, adéu. La Mari Carme, espera, punxa-me-la. Mari Carme, bon dia, estimada.
Hola, què tal? Bon dia.
Escolta'm, la teva pregunta, crec que l'hem resolt abans, però per si de cas, planteja'ns el teu cas.
Pues que estic jo en un àtic i els ascensors paren en l'àtic, encara que hi ha un segon pis que és un sobreàtic. Uh-huh. Aleshores, hi ha gent que a l'època d'estiu puja al terrat i fa les seves tertúlies, s'emporten les seves vasos, les seves botelles...
El que deia ara la Judit, no? Sí.
Sí, i després, a part d'això, fan festes i posen les ràdios a tot meter. I se'ls hi ha dit, i se'ls hi ha dit, però no ho logrem. Jo pregunto, es pot això, com hem dit abans, tancar el terrat i donar les claus només al porter? Perquè és un terrat que passem d'una escala a una altra.
Ah,
i en època de que hi ha avaria de l'ascensor... Llavors sí que tindria que estar obert, però si el porter es fa càrrec de la clau, jo crec que llavors podríem passar d'un lloc a l'altre en aquells dies.
Doncs
i mentrestant,
mira,
que es tanqui.
Ara t'ho resolem, Mari Carme, perquè Josep Maria ja va fent cara de... Tinc la resposta.
No, sí, però la clau té que tenir el porter o inclús el president,
el
que
president,
per això és el que respon de la comunitat. El president, mentre és president, és el que vetlla pel bon funcionament de la comunitat, acompanyat de l'administrador, eh? Però vull dir, el que té les funcions de vetllar pel bon ús és el president.
Per tant, Mari Carme, sí... Tanqueu-lo sempre, que només tingui la clau el porter i el president, en cas que s'hagi de fer una reparació, que s'hagi d'accedir d'un edifici a l'altre...
D'una urgència,
una urgència,
de qualsevol cosa...
Però que no quedi obert.
Són les millors solucions. Sí. Al final, restringir-ho bastant, perquè...
Bueno, restringir-ho almenys per defecte, i si a la comunitat s'acordés, no, mira, que això és un espai lliure de gaudi per l'estiu, això seria una altra història. Però crec que no és el cas. Per tant, Mari Carme, la resposta és sí. D'acord?
Sí, es pot tancar, conforme. Pues és legal i tot és correcte.
No et portaran a la garjola, Mari Carmen. No.
Conforme.
Una abraçada, fins ara.
Si no, que torni a trucar aquí, que l'ajudarem.
Exacte. Els dos advocats que tenim presents avui t'ajudaran a sortir de la garjola.
A veure, hi ha moltes consultes relacionades amb les olors i les pudors. La Txell, la Susana... L'Anna, concretament, diu que tenim uns veïns que són llogaters, són uns fumadors terribles, això és el que diu ella. Diu, fa molta pudor de tabac la seva planta i tots els que som veïns del pis i compartim conductes de ventilació dels lavabos, és a dir, el del, ho invento, quart primera, tercer primera, segon primera, etc, etc. Ens arriba l'olor de tabac i altres drogues als nostres lavabos. Quins mecanismes tenim, diu, per que parlar amb ells de moment no ha servit de res?
És difícil, eh? És molt difícil complicat. Perquè avui, si està Bach, o sigui Maria, o sigui una altra cosa, que vull dir, l'únic que sempre dic jo, el que tenen, si volen tenir gaudir d'aquella Maria, que traguin el nas pel balcó i se n'aprofitaran del senyor de baix. I si no tancar el balcó, tu no pots prohibir amb una persona que en el balcó, a l'aire lliure, pugui fumar.
Perdona, a menys però que sigui que... una cosa... Perdona.
Ah, no, molt ràpid, que jo en el balcó el que sí que he arribat a prohibir, però ja directament agafant un pal d'escombra i tirant-lo, és un test.
Com?
Depèn.
Sí, no.
Si el test està dintre de la barana...
No, doncs hi vaig fotre mar. Perquè però hi ha
per
testos...
Per què? Ui, sí. Que radical. A veure.
No, és una xunga.
No, perquè...
I menys mal nena que vius en una casa.
No, això és en un altre lloc. Però bueno, no concreto que al final no podré viure enlloc. Hi ha un balcó, val? Llavors, dona al meu jardí.
Correcte.
Val? Aleshores, aquest balcó té una repisa on allà van posant la col·lecció de cactus que va comprant cada cop que va un garden. Molt bé. Aquells cactus no estan agafats a la repiseta. Ve un cop de vent i a mi m'obre el cap amb quatre parts.
A tu i als teus nens.
Correcte. Se li diu, no fa cas, agafo un gatxeto motxo, val? I vinga, allà amb el pal, pa, i li foto tots els testos cap a dins.
I s'han acabat els testos.
Perquè li deia i no els treia. Perdona, però m'és igual que estigui a casa seva. Si allò amb el cap, em mata.
No. Però està, aquests captures estan de la brana cap a dintre de casa seva o de la brana cap al teu jardí?
De la brana cap al meu jardí, a però està la seva brana.
Clar, no, però estan fora del, diguéssim, a la vertical del teu
correcte.
Jardí.
Correcte.
Si estiguessin cap a dins cap del seu balcó, no, això no passa res. El gran problema, i és amb els testos, és, ara que començarem, i però això també passa a les zones de platja, per exemple, dels que no posen tant dalt i compren el parasol de platja i te l'enxufen dintre de la terrassa, amb el que seria la part de dalt, més sortint cap a fora, si no fa sol i el dia és on està tranquil·let, no passa res. Però si és a la Costa Brava i hi ha una mica de tramuntana, allò pot aparèixer a la platja.
Està
i això és un perill.
Però...
Llavors, tot el que surt de la façana això
no
sí
pots
que es, no, s'ha de treure. Sí. Això, aires acondicionats, qualsevol cosa de les que hi hagi penjades, tendals aquells, o sigui, per estendre la roba, totes aquestes coses, tot cap a dins del balcó.
O el pipí del gos, bueno, que fa... El gos surt al balcó, fa les seves necessitats...
I regalima cap a baix.
El pipí del gos potser no és tan habitual, però sí que és habitual que el veí et regui les plantes, jo que visc en un baix, i em menjo totes les regades.
Sí.
Això què?
Normativa de l'Ajuntament no es pot regar fins a partir de les 10 de la nit.
A tots els ajuntaments hauria de consultar.
Sí, la gran majoria...
Sí, copi-lo de l'Ajuntament de Barcelona. No dic que sigui, ara copiar que s'enfadaran els del...
Per tant, a la nit, per no interferir amb la vida diurna dels veïns.
Ara, una cosa és regar i l'altra cosa és abocar l'aigua, que també jo he vist com aboquen l'aigua únicament per tocar-te el nas.
Però veus, aquí tornem a venir a una miqueta del sentit comú. O sigui, si tu tens una jardinera i amb una ampolla de litre, per això, ja en tens suficient, no cal que inundis la planta. I això que dels regalims, l'altre problema que hi ha és dels aires, que no tenen...
L'ampolla plena,
me'n vaig, perquè així quan arribi ho tindré tota la casa fresqueta, i això ara començarà... En qüestió d'un mes, començarem per veure per tot el carrer, que diràs, hòstia, m'està caient aigua, plou, no? L'aire de...
Dels aires acondicionats. Per tant, tothom, sigueu conscients. Primer, lo de regar, que en principi és fins a les 10 de la nit, feu una miqueta de cap, si no regalim, regueu quan vulgueu, però si no, penseu en el tassota. I, per altra banda, tenim l'Honor. L'Honor, bon dia.
Hola, bon dia.
Tu tens una pregunta sobre un veí. Quina és la teva pregunta?
Sí, jo vull saber què passa amb un veí quan no paga les quotes de la comunitat. Aquest veí portava bé 10 anys sense pagar la comunitat. És que jo diria que no l'ha pagat mai.
Uau. Leonor, et responc després de la publicitat. Fins ara.
Gràcies, bon dia.
La solució amb Elisenda Carot a Catalunya Ràdio.
L'Alberto està cachondo.
No, però ha caigut tard la grossa.
Sí, everybody needs good neighbors.
7 minuts de les salutives.
Ara li responem a la Leonor, que ens ha demanat. La Leonor, què podem fer amb un propietari propietària que fa 10 anys que no paga la comunitat de veïns?
Posar-li corresponent judici monitori, però que jo també l'aviso, que vagin cuidado, perquè primer tot el que té que fer és el registre de la propietat. Ella no, el seu advocat, anar al registre de la propietat i veure si hi ha encàrregues en aquest pis. Perquè si hi ha hipoteques, no cobrarà mai...
I perdrà els calés denunciant.
I perdrà els calés, eh? Vull dir, amb aquest aspecte.
De vegades és mala peça el
també, eh? I atenció amb una cosa, que vull dir, abans la prescripció a Catalunya, a Espanya, és als 15 anys, i a Catalunya són els 10 anys. Però ara hi ha hagut unes sentències modificatòries que la prescripció pot estar entre els 3 i els 5 anys. O sigui que si tot el que tu passi de més, la comunitat es queda sense cobrar-ho, eh?
Però, de totes maneres, si són 10 anys els que està sense pagar, vull pensar que l'administrador hi ha fet algun moviment i no han deixat que la pilota es faci tan gran, no? Yeah. Perquè, o sigui, quan en el moment... Que moltes vegades, quan hi ha quotes impagades, en la gran majoria dels casos s'acaben resolent, si apretes una mica, si envies els burofaxos corresponents... Mm-hmm. Si al final ja veus que... Però que una miqueta, jo crec que, i amb això estarà d'acord amb mi el company, ja acabes detectant de dir, ui, aquest no pagarà i este està claríssim, perquè és un moroso professional, perquè està...
Això, i una cosa que quedi ben clara, la llei estatal, prohibeix, pot prohibir el morós que tingui gust i gaudi d'elements comunitaris. La llei autonòmica, que és la nostra, no. Moltes vegades la llei, els propietaris, escolten campanes. Se li pot prohibir banyar-se a la piscina, se li pot prohibir agafar l'ascensor, se li pot prohibir, sí, perquè és resto, és cert, eh? El resto d'Espanya sí.
La llei a Catalunya no.
A Catalunya no.
Hòstia. Mira, quina llàstima, eh? Perquè imagina't, a 40 graus, dir-li, no pots anar a la piscina fins que paguis.
Sí, però li diries com li diries?
No ho sé, vale? Jo no li diria,
crec. Bloquejant l'accés.
I perdona, ara que parlava d'horaris, el tema de les 10 de la nit, no?
Que era... A les 10 de la nit era el regar les plantes,
perfecte,
per fer sorolls. Per exemple, amb una obra...
I tocar el piano?
Fins a les 8 de la tarda.
I això per tots els instruments vàlid. Una bateria a les 8 també de la menja.
I l'altre dia, mira, ens contactaven un gos, per exemple, que plori o que bordi a vegades...
No pots fer-hi res.
No pots fer-hi res? A cap hora?
És que és un problema educacional, veritat, esclar. Hi ha propietats que deixen el car a la mascota i cada vegada que tu passes per la
plada... Però no és maltractament animal?
No, moment, aquí matiso jo. Sovint és ansietat per separació, són gossos que no saben estar-se sols.
Però si el deixen tantes hores...
No, si són moltes hores, sí.
I llavors quan et deixen la porta al balcó obert i fa el pipí al balcó.
I regalima cap a baix.
Va, últimes preguntes, que ens queden 4 minuts i tenim 250 watts per respondre. A veure.
Sí, perquè ja a més surten diversos temes laterals, però mira, la Roser pregunta sobre els presidents d'escala. Si hi ha una edat establerta per ser president o presidenta d'una comunitat. Jo en tinc 75 i m'agradaria saber-ho perquè potser ja no em toca més.
Ah, mira,
és a dir,
ja, què
diu la llei? Vol anar amb la llei a la mà, la Roser?
Judit, què diu la llei?
Doncs ja, que fins als 65 els pots obligar. A partir dels 60... Bueno, obligar, però que hi ha moltes vegades que n'hi ha alguns que... I sobretot aquests que són així més grans i fan feina, eh? O sigui, realment, en general, són una miqueta més lents, però com que han estat amb algunes coses com educats amb l'antiga escola, és el típic que et diu, ai, nena, tranquil·la, que ja canvio jo la bombeta. Que amb això també podem tenir un problema, perquè si hi ha una bombeta fosa, s'ha d'avisar
a la persona
electricista. Però aquests tenen agafat una miqueta aquest rol i n'hi ha alguns que... És que hi ha alguns presidents que gaudeixen, eh? Sento.
Això em flipa. És una cosa que em flipa. El nostre company, en Xavi Pérez Esquerdo, col·laborador de La Solució i també de la tarda de Catalunya Ràdio, evidentment, és president d'Escala per Gaudi. Gaudi voluntari.
Des de fa 16 anys, a més.
16 anys,
a més, estan negociacions per veure si renova el mandat o no. Un altre tema que genera també molta controvèrsia, l'Ignasi, la Cristina, etc, que és el tema de l'ascensor. La Cristina pregunta, si vius a uns baixos, és obligatori pagar l'ascensor?
Sí. La llei no t'eximeix de pagar, salvo que en els estatuts estigui exonerat de pagar els ascensors. Però la llei ho diu claríssimament, la llei estatal, la llei catalana, eh? Diu, encara que no tinguis l'ús i gaudi, vens obligat a pagar. Que aquest és el gran problema amb una comunitat de propietaris que no tingui ascensor. Les botigues són les que tenen més coeficient perquè tenen molts més metres quadrats. Aquest propietari de la botiga mai podrà gaudir de l'ascensor. Perquè ni tant
l'ha
siquiera,
de pagar igual.
Però té que pagar igualment.
I s'han de pagar a coeficient o a parts iguals?
Per coeficients.
I si alguna comunitat, és que la meva passa, eh? Que es va canviar en el seu dia i ho van fer a parts iguals.
Bé, aleshores sí. Però si ara arriba, per exemple, un nou propietari i aquest propietari veu que el seu coeficient, el seu títol constitutiu és inferior a lo que tu li estàs carregant, pot exigir a la comunitat canviar totalment el repartiment, la forma de repartiment.
Oh, i com ho pot exigir?
Perquè, esclar, jo diria, he comprat un pis que té el 3% i vostè m'està cobrant el 6%. Aleshores, jo, perdoni, com no està escrit en els estatuts aquesta modificació...
Si està escrit en els estatuts, no hi ha res a fer.
Clar, no hi ha res a fer.
I després la clau de seguretat de l'ascensor, que només l'acostuma a tenir el que és
que el president,
però jo crec que un parell de claus no aniria malament, que algun cop m'he quedat penjada i no sé a qui trucar.
Bombers,
una cosa amb el que acabem, ens acaba d'escriure el Josep Maria, que diu, tinc una solució definitiva pel tema de les olors als conductes de ventilació. Soc enginyer industrial i l'he muntada a casa dels meus pares. Crec que ens mereixem que el Josep Maria vingui un dia i resolgui aquest problema als conductes de ventilació.
Uau. Segona edició.
Bravo, Josep Maria.
Quedem entesos per segona edició.
Segona i tercera, jo crec.
Que sí. Nosaltres encantats.
Jo crec que i tercera també tens que...
Les mels alemany, qui se les emporta,
Mira,
Fran?
Lluís, que després de 2 anys de president de l'Escala, plegarà a l'abril, tot i que si volgués em tornarien a escollir.
Doncs ara, gràcies a tots els oients que s'han posat en contacte amb nosaltres. Josep Maria i Judit, no marxareu sense nova data perquè farem segona edició de Problemes amb els veïns. Avui ens han acompanyat la Judit Izquierdo Cazorla, advocada, API, administradora de finques i sòcia de Dacons Serveis Immobiliaris, i en Josep Maria Aguilar, que és advocat, expert immobiliari i administrador de finques. Els tornarem a tenir, també amb la Núria Casas. Gràcies, Núria, estimada.
A vosaltres.
Gràcies a tots dos, per venir fins aquí a la solució.
Moltes gràcies, un plaer, com sempre, estar aquí
Fran,
amb vosaltres.
Fran, tornem demà,
Demà de què parlem?
Ai, demà.
De la intuïció.
De la intuïció, gràcies.
Adéu.